Airbnb retirarà tots els anuncis il·legals davant de dia 15 d'octubre. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Després que Eivissa sigui el primer territori de tot l'estat en eliminar els anuncis de tots els pisos i cases d'Airbnb que no tenen número de llicència, la plataforma s'ha compromès ara a suprimir-los també a Mallorca, Menorca i Formentera. És l'anunci que ha fet avui la presidenta del govern, Marga Proens, després de reunir-se la mesa de lluita contra l'intrusisme.
Eivissa, una vegada més, marca el camí, i ho deim amb orgull i amb agraïment, president. I ara aquesta lluita sense contemplacions contra l'oferta il·legal ha de donar també el seu fruit a les altres illes.
Segons la representant d'Airbnb, Balears servirà precisament d'exemple per actuar a la resta del territori espanyol. A Eivissa, des del juliol de l'any passat, s'han retirat més de 2.800 anuncis no reglats, és un total de 14.500 places turístiques. El turisme il·legal marca l'actualitat d'aquest dijous, dia 18 de setembre, dient que el govern central ha anunciat una inversió de 13.000 milions d'euros en els aeroports espanyols entre els anys 2027 i 2031. Margalida Vidal.
A les Balears es preveuen inversions mínimes per adequar els controls de seguretat a Eivissa i Menorca, així com els de passaports per als passatgers que venguin de fora de la Unió Europea. En el cas de Son Bonet, segons fonts del govern central, sí que s'ha reservat una partida per millorar-ne l'urbanització, els accessos, el camp de vols, la plataforma i les tanques perimetrals.
En surt a la platja d'en Bossa per un incendi en una zona d'assentaments d'infrahabitatges a Eivissa.
17 persones han estat desallotjades. El foc s'ha declarat a les 4 de l'hora baixa i ha cremat mitja hectàrea de pinar, matoll i ullastre. Hi han intervingut mitjans terrestres i aeris i ara ja està controlat.
El fiscal general de l'Estat autoritza a investigar els crims d'Israel a Gaza.
Álvaro García Ortiz apunta a violacions del Codi Penal que serien constitutives de genocidi i delictes de lesa humanitat. Les Nacions Unides calcula que en només 48 hores 40.000 persones de la ciutat de Gaza han fugit cap al sud de la franja.
I aquesta hora està prevista una protesta a Palma contra els atacs d'Israel a Gaza i serem en directe a la zona de Portopí. Tot això quan l'expresident del govern Felipe González i l'advocat Miquel Roca, que va participar en la redacció de la Constitució, han pres part avui a hora baixa d'un col·loqui a Palma amb motiu del 40è aniversari de l'adhesió d'Espanya a la Unió Europea. Després dels esports hi serem en directe. Abans, però, repassam l'actualitat esportiva avui amb Gavi Fortesa. Gavi, el Mallorca ha tornat als entrenaments per començar a preparar el partit de diumenge.
Un partit que l'enfrontarà Somos a l'Atlètic de Madrid, que hi va perdre la primera jornada de la Champions. En el Mallorca no han sortit a la gespa Cumbula i Llebrés per problemes musculars. D'altra banda, en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal demanarà a la Federació Espanyola que el Palau de Somos sigui la seu de la Supercopa d'Espanya, que se jugarà els dies 3 i 4 de gener. A més, afegim que comença la Copa del Rei de futbol sala, amb el Palma exempt de les primeres eliminatòries, però que té el Club Esportiu Eivissa Futbol Sala com a protagonista balear, perquè quan faltin 15 minuts per les 8, els eivissancs jugaran contra el Club Natació Sabadell la primera ronda eliminatòria.
Això pel que fa als esports i pel que fa al temps. Segueix mantenint l'estabilitat meteorològica, la monotonia. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina.
S'esperen canvis a curt o a llarg termini?
A llarg termini sí, a curt termini encara no. De fet, avui s'ha repetit la mateixa situació aquests darrers dies. De fet, la temperatura de la mà ha assolit un registre encara més alt, 29,5 graus, ja és el segon registre més alt d'un mes de setembre. Hem de pensar que ja som a dia 18, per tant, és un registre molt estrident en aquest sentit. Després, quant a l'estat del cel, demà mantindrem domini del sol, es veurà que tornarem a tenir alguns intervals de núvols baixos, tornarem a notar bastanta humitat, com tots aquests darrers dies, suam molt fàcilment, fent pràcticament qualsevol cosa, i després, quant al vent, encara bufarà fluix, per tant, bones condicions per sortir a la mà, bones condicions per anar a la platja, però això sí que podria començar a canviar, vist el cap de setmana, tant dissabte com també diumenge, amb una miqueta més de vent, alguns nígols més, tot això avançala d'un canvi Aina, que comentàvem que podria arribar a llarg termini, arribaria dilluns, probablement també amb algunes tempestes, ja ho anirem comentant.
Ho anirem comentant, demà ho detallant, gràcies Dani, i en temps de cultura vos explicarem tot tots els detalls de la nova temporada de tardor del Teatre del Mar, que reuneix clàssics i també noves veus. Així arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, el control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Passen 5 minuts de les 7. Airbnb s'ha compromès a eliminar tots els anuncis d'allotjament turístics il·legals de Mallorca, Menorca i Formentera abans de dia 15 d'octubre. Això després que assegura ja s'ha suprimit tots els d'Eivissa. És l'anunci que ha fet avui la presidenta del govern, Marga Proens, després de reunir-se la mesa de lluita contra l'intrusisme a Eivissa. A més dels Consells Insulars i l'executiu, hi ha participat un representant de la plataforma de lloguer vacacional.
En aquesta trobada, les administracions han compartit els resultats de l'estratègia de lluita contra l'oferta d'allotjament il·legal de cada illa. Eivissa ha estat el primer territori de tot l'estat en eliminar els anuncis de tots els pisos i cases d'Airbnb que no tenen número de llicència, però ens ha assegurat que la resta d'illes seguiran les passes de la Pitiusa Major.
Eivissa, una vegada més, marca el camí, i ho deim amb orgull i amb agraïment, president, i ara aquesta lluita sense contemplacions contra l'oferta il·legal ha de donar també el seu fruit a les altres illes.
El portal Airbnb concentra un 90% del lloguer vacacional que es comercialitza a Eivissa, segons el president del Consell. Vicent Marí ha explicat que des del juliol de l'any passat s'han eliminat més de 2.800 anuncis no arreglats, un total de 14.500 places turístiques. Ara queden pocs més de 2.000 allotjaments a Airbnb, unes 13.000 places.
De 6.915 turistes que s'allotjaven amb oferta il·legal en 2024, 2.059 no han vengut i 4.856 s'han traslladat, han seguit venguent, però ho han fet amb establiments reglats.
A Mallorca, el president insular, Llorenç Galmés, afirma que ja han començat els esforços. De fet, l'any passat, assegura, es varen triplicar el nombre d'inspeccions de poc més de 1.000 a 3.600.
Hem obert un 25% més d'actes en habitatges de lloguers turístics il·legals, passant de 400 a 500. I per primera vegada hem impulsat dos plans d'inspecció en temporada alta, arribant només a la temporada d'enguany a més de 3.000 inspeccions.
En representació de Menorca, Núria Torrent, consellera insular d'Ordenació Territorial i Turística, ha indicat que s'han ampliat un 50% el nombre de places d'inspectors i que s'ha llançat una campanya de conscienciació sobre el lloguer turístic il·legal. Torrent també ha ofert dades sobre les sancions que s'han imposat.
En tot l'any passat, el 2024, van fer una gran feina d'obertura d'expedients sancionadors, van recaudar 1.800.000 euros i en el que duim d'aquest any més de 800.000 euros també en sancions.
A Formentera han obert un canal de denúncies anònim que ha rebut una cinquantena d'avisos. El president del Consell, Òscar Portes, diu que l'objectiu d'incrementar les inspeccions és que el lloguer turístic il·legal retorni al mercat residencial.
Hem tornat a treure una convocatòria per aconseguir un inspector de turisme. En l'antiga convocatòria va quedar deserta i hem hagut de tornar a treure-la. L'objectiu és, idò, poder tenir aquesta plaça abans que acabi aquest any.
La representant d'Airbnb, Sara Rodríguez, assegura que les Balears són un far i que serviran d'exemple per actuar a la resta del territori espanyol.
Durante meses nosotros hemos hecho muchísimos esfuerzos en trabajar con estas autoridades, en entender cuál es la normativa aplicable, en trabajar también con los anfitriones por nuestro lado, en educar en la necesidad de los diferentes registros y las normativas aplicables, lo que ha llevado a un impacto, por suerte casi imperceptible en el negocio, sin embargo, un impacto muy positivo en la sostenibilidad.
Y no dejando de hablar de turismo. Perquè Pedro Sánchez ha anunciat una inversió de 13.000 milions d'euros en els aeroports espanyols entre els anys 2027 i 2031. No es preveu, però, cap gran actuació a les terminals balears més enllà d'adequar els controls de seguretat a Eivissa i Menorca, així com els de passaports per als passatgers que venguin de fora de la Unió Europea. En el cas de Son Bonet, segons fonts del govern central, sí que s'ha reservat una partida per millorar-ne els accessos al camp de vols i la plataforma i les tanques per perimetrals.
En el cas de l'aeroport de Palma, Aena recorda que encara s'executen les reformes valorades en 560 milions d'euros iniciades fa 3 anys, la remodelació d'alguns mòduls, dels aparcaments, els accessos i la renovació d'instal·lacions elèctriques contra incendis i de climatització. El president del govern central assegura que amb aquest pressupost es podrà atendre la demanda actual del trànsit aeri espanyol un any en el qual es batrà un nou rècord, més de 320 milions de passatgers en total.
Pensando, como ha dicho antes el presidente de AENA, en las cifras récord que vamos a alcanzar en el año 2025, pero sobre todo pensando en la disposición de batir durante los próximos años esas cifras y hacer también compatible esa ambición de planificación estratégica con la visión de futuro que tenemos para esta empresa y para nuestro país.
El president d'AENA, Maurici Lucena, ha explicat que els grans aeroports de l'Estat estan a punt d'arribar al màxim de la capacitat.
Esta fuerza del tráfico ha colocado a numerosos aeropuertos de AENA cerca de su capacidad teórica máxima. ¿Y eso qué significa? Bueno, que en los aeropuertos que están cerca del límite de su capacidad, que son esencialmente los grandes aeropuertos hubs, es decir, Madrid y Barcelona, y los grandes aeropuertos turísticos necesitan una nueva ola inversora.
Tot això quan el Ministeri de Transports enterra el projecte per declarar d'obligació de servei públic la ruta entre Menorca i Barcelona. La proposta sorgida durant l'anterior legislatura ha topat en reticències de la Comissió Europea, motiu pel qual el govern central ha desistit de continuar en la seva tramitació.
La iniciativa pretenia fixar una tarifa màxima de referència, però sense limitar el nombre de companyies aèries que podien cobrir la ruta. Un projecte pilot per mirar de reduir els preus dels bitllets en la capital catalana, la ruta amb major trànsit de passatgers. La Comissió Europea, no obstant això, hi va posar objeccions en considerar que hi havia prou oferta i que, per tant, la prestació del servei estava garantit. El senador per Menorca, Cristóbal Marqués, critica les il·lusions que havia venut el PSOE amb aquest projecte.
La veritat ha caigut per el seu propi pes, que és que s'ha estat el Ministeri de Transports ha renunciat en aquesta OSP. Des del Partit Popular lamentam una vegada més que només mos venguin fum, que el Ministeri mos digui mentides, que el Partit Socialista vengui fum i mos donem de cara com de ser realitat, que és que aquesta OSP en Barcelona no és possible perquè no reuneix les condicions necessàries.
I el ministre de Transports, Òscar Puente, dona suport a la gestora dels aeroports defensant les tarifes que aplica a les companyies aèries. Puente ha dit que les d'AENA són les més competitives d'Europa en resposta a les queixes de l'aerolínia Ryanair.
Más allá del aparatoso ruido artificial de algunas polémicas recientes, lo único cierto es que las tarifas aeroportuarias de AENA se definen todos los años mediante fórmulas matemáticas, contempladas en una normativa específica española y comunitaria. No hay nada caprichoso en la definición de las tasas aeroportuarias.
I a Eivissa, una de les obres finançades en l'impost de turisme sostenible és la reforma del camí del Calvari, que es transformarà en un passeig. Aquest projecte, a més de les obres de la peixateria i el mercat vell, estaran enllestides el primer trimestre de 2026 amb un pressupost de més de 4 milions i mig d'euros.
Les tres obres ja estan iniciades. Al mercat vell hi haurà nou paradetes d'alimentació. També s'ha començat els treballs de rehabilitació i reforma de l'antic edifici de la peixateria, que era l'antic mercat de peix, que fa 20 anys que estava en desús. Ara serà un centre cultural en el qual es duran a terme diferents activitats, exposicions i concerts. També es preveu que a finals d'any s'hagin enllestit les obres del camí del Calvari, que es convertirà en un passeig per accedir a Dàlvila des del Soto. Ho ha explicat el conseller de Turisme, Jaume Bausà.
Acostumats a rebre les crítiques i les externalitats negatives. Jo crec que són inversions molt importants que quedaran bàsicament per residents, que això també ens aporta el turisme.
Aquests treballs s'hi sumen d'altres que es fan als barris històrics per un valor global d'uns 8 milions d'euros. L'alcalde Rafa Triguero destaca que la finalitat és transformar i revitalitzar aquests punts que queden abandonats als mesos d'hivern.
Tornarà sa vida en aquests barris històrics que la varen perdre, que mai se tindria que haver perdut aquesta vida en aquests barris, i tenint la convicció que amb aquests espais tornarà l'activitat, la vida, i tots els nostres residents, no només de la ciutat, sinó dels barris de la ciutat d'Eivissa, tornaran a lo que havia set el nucli comercial.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Hem arribat a les 7 i quart. En surt a la platja d'en Bossa per un incendi en una zona d'assentaments d'infrahabitatges a Eivissa. El foc ha cremat mitja hectàrea forestal al Prat d'en Fita. S'ha declarat 5 minuts abans de les 4 de l'hora baixa i s'ha donat per controlat a les 5 i 20.
Les flames s'han originat en un bosc on es troba un assentament en diversos infrahabitatges. N'han sortit 17 persones i altres treballadors dels hotels de les proximitats pretenien entrar-hi. No hi ha hagut cap ferit ni cap persona intoxicada. Hi han actuat dos mitjans aeris, una quinzena d'efectius de Libanat, sis bombers del cos insular, tres vehicles autobomba, policia local, guàrdia civil i també protecció civil. Representants de la propietat coneixen l'ocupació del terreny des del mes de juny i ja ho han denunciat davant dels tribunals.
I l'autòpsia ha confirmat que la veïnada de Palma, Matilde Muñoz, trobada sense vida a Indonèsia, va morir per asfíxia.
L'autòpsia revela més detalls que demostren que Matilde va patir més agressions abans de ser asfixiada. Han trobat signes de violència al cap, al coll i al pit. Molt viatgera, tenia 72 anys quan el 2 de juliol li varen perdre la pista a l'illa indonèsia de Lombok. El 30 d'agost varen trobar el seu cos enterrat en una platja propera a l'hotel on s'allotjava i on suposadament dos homes ja detinguts l'assassinaren.
I en les darreres 24 hores, la Guàrdia Civil ha localitzat tres cadàvers. A la mà, els cossos han estat trobats en aigües d'Eivissa, Menorca i Mallorca.
Segons fonts de la Benemèrita, les investigacions apunten que els cossos localitzats a Eivissa, al litoral de Sant Josep de Sa Talaia i a Menorca, a la cala d'Estalaier, no serien de persones migrants que moriren durant la travessia. Pel que fa a Mallorca, es localitzaren restes humanes en aigües pròximes al CUDI. En aquest cas, no es descarta que el cos pugui ser el d'un migrant.
I les Balears varen registrar la taxa de delinqüència més elevada de l'Estat, només superada per Ceuta i Melilla. L'any passat hi va haver gairebé 15 delictes per cada 1.000 habitants, per sobre de la mitjana estatal, que eren 11. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística, però que no té en compte la població flotant. Això, a l'arxipèlag, suposa duplicar el nombre d'habitants en dies concrets d'estiu. En total, durant l'any passat, es varen condemnar prop de 10.500 adults i 400 menors per diferents delictes, un 10% més que l'any anterior.
Els delictes més habituals són contra la seguretat col·lectiva, contra el patrimoni i ordre socioeconòmic o els de seguretat viària. Se'n varen registrar més de 4.000 de cadascun d'aquests tipus. Pel que fa als homicidis, n'hi va haver una trentena, la majoria per imprudència, i dos assassinats, i el perfil del delinqüent condemnat a les Balears són sobretot homes d'entre 20 i 50 anys, 6 de cada 10 de nacionalitat espanyola. Entre les penes, la majoria va pagar una multa, un de cada 3, seguit de treballs en benefici de la comunitat, inhabilitacions per fer determinades feines, prohibicions d'apropar-se o comunicar-se amb la víctima i presó. També es varen dictar una cinquantena d'expulsions del territori espanyol.
Pel que fa a les condemnes per delictes sexuals a les Balears, l'any passat se'n varen registrar 146, és un 1,3% manco que l'any 2023.
D'aquests, 127 varen ser comesos per adults, mentre que 19 eren menors.
I no deixant de parlar de successos. Un accident a la carretera General de Menorca ha deixat dos ferits, un d'ells de gravetat. Ha tingut lloc avui migdia a Es Mercadal, en el tram de la carretera conegut com Sa Penya de Sitio.
Sembla que el doble carril hauria confós la conductora d'un cotxe que ha envaït el carril contrari i ha xocat frontalment contra un camió. Els bombers han tret la dona del vehicle i ha estat traslladada a l'Hospital Mateu Orfila amb una lesió greu de pelvis i abdomen. El conductor del camió ha sortit per si mateix.
I el Consell de Mallorca destinarà 300.000 euros per netejar 1.600 quilòmetres de voreres de la carretera de l'illa de Mallorca perquè ciclistes i cicloturistes hi puguin circular de manera habitual. Amb aquesta acció, el Departament de Carreteres pretén augmentar la seguretat dels ciclistes.
Una altra de les novetats són els nous vials cívics, com el de l'Aró, el de Crestatge a Sa Pobla o el futur hospital de Felanitx. En total, 60 quilòmetres de vies verdes i una inversió de 45 milions d'euros. A més, a partir d'octubre es reforçarà el ferm de diverses carreteres, com les d'Andratx, Estellancs, Selva, Manacor, Bunyola Orient, l'Aró i la de Peguera entre Peguera i el Port d'Andratx. Fernando Rubio és el conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures.
Per tal de que estiguin nets i segurs i per tal de que els ciclistes puguin transitar de manera segura, també hem dit que els nous contractes de manteniment se milloraran les partides i, per tant, se revisarà tot això perquè se puguin fer actuacions molt més contundents.
El Consell de Mallorca ha fet aquest anunci en un any especialment crític pel que fa a la sinistralitat d'accidents amb ciclistes en l'any 2025. D'ençà del mes de gener, 12 ciclistes han mort a les carreteres de l'illa.
A la reunió mantinguda avui amb la DGT, la FELIP i la Federació Hotelera de Mallorca, el president de la Federació de Ciclisme de les Balears, Toni Bausà, ha demanat senyalitzar els punts negres de les carreteres, que en aquests moments quantifica d'entre 10 i 15.
Els tenim identificats i també han demanat i han posat damunt la taula veurement si entre tots podem identificar més punts negres a base d'auditories o el que sigui per veurement si podem millorar aquestes accions pues, més conflictives.
I els ciclistes de Formentera reclamen millores en les carreteres i camins de l'illa per garantir la seguretat dels esportistes i fomentar també la mobilitat sostenible. Regina Mayans.
El tram de carretera que connecta Sant Ferran i Espujols és considerat un dels més perillosos pels ciclistes de Formentera. No té voral i fa que la resta de vehicles no puguin garantir la distància de seguretat amb els que es desplacen en bicicleta o fins i tot els que fan aquest recorregut a peu. Així ho denuncien els ciclistes del grup esportiu Espalmador. Dario Ibáñez n'és el portaveu.
Hay tramos donde no hay arcén, entonces tenemos que ir por dentro de la línea y ahí los coches te pasan rozando.
Reclamant millores a les carreteres, vorals més amples i senyalitzar els camins per tal d'oferir rutes alternatives a la carretera principal.
Arreglar un poquito lo que es los tramos, ¿no? Donde está más afectado el tema de carretera, lanchar las carreteras, arreglar un poquito más los caminos, señalización...
Unes reclamacions que tornen a posar sobre la taula en la Setmana de la Mobilitat Sostenible, en què el Consell de Formentera ofereix una línia d'ajudes de 15.000 euros per l'adquisició de bicicletes i equips per convertir-les en elèctriques.
Muy bien, ¿no? Así podemos ir más tranquilos con la bici de no gastarnos todo el sueldo en una bici eléctrica.
Sempre una miqueta més estaria millor, però per començar està bé.
També proposen durant aquesta setmana caminades i rutes en bicicleta per fomentar els desplaçaments sostenibles.
Són les 7 i 22 minuts.
Vine a celebrar la Jornada de Mobilitat Sostenible del Consell de Mallorca. Aquest dissabte 20 de setembre, de 10 a 14 hores, jocs infantils i castells inflables, exposició de vehicles elèctrics, una exhibició dels bombers de Mallorca i un circuit de seguretat vial. Així que no oblidis dur la teva bicicleta. T'esperam a General Riera 111 i 113 a la Jornada de Mobilitat Sostenible del Consell de Mallorca.
Del 16 al 22 de setembre celebram la Setmana Europea de la Mobilitat a Palma. No te'n perdis les jornades de debat, la ruta nocturna amb Font de Misteris, la Gran Diada de la Mobilitat per a tota la família o la trobada de rutes saludables, entre d'altres activitats. Informa't en el web movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
Aquest és en Toni. Un home molt mallorquí, però quan seu a taula i fa un glob de vi, no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, pogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Informatiu Vestre. IB3 Ràdio.
Allau de queixes per part dels veïnats de Ciutadella per una baixada de pressió en l'aigua que no s'havia notificat. L'Ajuntament ha fet proves per ajustar el consum d'aigua que han provocat els darrers dies problemes en la pressió. Una qüestió, però, que ja està normalitzada, ho explica Miquel Ametller, regidor de Ciutadella.
La població no ho sabia, ha estat un fallo. No dir-ho, però, tot d'una, ratllant amb els tècnics, també trobàvem que no afectaria d'aquesta manera. El que passa és que han trobat coses malament que han fet que hi hagi aquesta mancança.
Les zones afectades eren el nucli antic de Ciutadella, la plaça d'Esborn, el passeig de Sant Nicolau, el passeig marítim, Cap dels Penyals i també Sa Quintana.
En aquesta darrera barriada, la més afectada, els veïnats han tingut problemes per dutxar-se, altres afirmaven que només tenien un fil d'aigua per fer les tasques domèstiques.
Se ha cerrado un poquito la llave para que nos llegue menos agua. Y de hecho, vamos, hasta te podría abrir el grifo la mitad prácticamente. Sí, sí, mucho, mucho. Ha bajado un montón.
Ahir vaig parlar de dutxes morts, em vaig dir que era aquesta cotxeria que tenia per dutxar mà. Jo i els membres que hi havia a nostra. Jo veig bé que allà ve l'escaudal, no estic en contra, no. Però que només ho avisin.
El problema s'arrossega des de divendres passat, quan varen començar les proves per ajustar el consum d'aigua. L'Ajuntament ha posat en funcionament una vàlvula de pressió que havien instal·lat fa 20 anys i no s'havia arribat a utilitzar mai. Aquests dies de proves han tingut efecte. Segons explica el consistori, s'han reduït un 23% les fuites d'aigua i han aconseguit un estalvi diari de 800 metres cúbics d'aigua. Es disculpen, però, per no haver avisat a la població de les proves.
IMO complirà un any sense tenir aigua potable. Les obres de la planta desnitrificadora de Malbuja s'han allargat més del que estava previst. Els treballadors per reobrir els treballs, volien dir, per reobrir les instal·lacions clausurades per ordre judicial el passat mes d'octubre, havien d'estar enllestits el mes de juliol. Excel Camarasa.
No obstant això, el retard acumulat ha fet que l'empresa hagi ampliat el termini 10 setmanes més per finalitzar les obres, pràcticament el doble del previst inicialment. Segons fonts municipals, s'ha finalitzat ja l'actuació que té a veure amb el subministrament i ara s'estan instal·lant les noves peces. Una vegada s'acabi, s'iniciarà la posada en funcionament i serà aleshores quan Hidroval, l'empresa encarregada de l'abastiment d'aigua a la ciutat, sol·licitarà a Sanitat l'aixecament de la suspensió. Això, calculen, serà a la tardor com a prest, de manera que els maonesos acumularan més d'un any sense disposar d'aigua potable. L'altra planta desnitrificadora, la de Sant Climent, encara no s'ha estrenat perquè també ha patit problemes.
I investigadors de la UIB han descobert el motiu de l'aspecte de caigut d'alguns alzinars de Menorca. La causa és un fong que, de moment, Excel, no té tractament.
Marc Mascaró, investigador, i Àngel Pintos, micòleg del grup ecològic interdisciplinari de la UIB, han format part d'un estudi científic que ha identificat un patogen que afecta les alzines de Menorca. Sentim Marc Mascaró.
S'ha trobat un fong que es diu Diplodia cortícola, que el que fa és això, provoca un decaïment de les masses forestals d'usinar i, juntament amb els problemes que tenim actualment climàtics, principalment, pues fa que les masses d'usinar estiguin bastant debilitades, no?
Diplodia cortícola causa lesions a l'alzina i un dels principals símptomes és que les fulles de brot joves tornen marronoses i s'assequen. Es va fer una primera fase de treball de camp i després s'analitzar quin tipus de fong era al laboratori, que no va ser fàcil de reconèixer, segons l'investigador Àngel Pintos.
Hi ha molts que són molt parescuts, vàrem haver de treure l'ADN, fer PCRs, seqüenciar-los i comparar-los amb les bases de dades que hi ha d'aquests fongs. I vàrem veure que era Diplodia cortícola. El que jo crec que s'hauria de fer és quantificar. El que s'hauria de fer és fer un seguiment de certs individus que estiguin més afectats per veure menys quina és l'evolució.
Ara mateix no hi hauria un tractament. El fong també s'ha trobat en altres llocs del Mediterrani com Itàlia o Tunísia. Diplodia cortícola, aquest patogen que afecta les alzines, només s'ha identificat a Menorca i no a la resta de les Balears. Segons el Servei de Gestió Forestal del Govern, a Menorca hi ha més de 5.000 hectàrees d'alzinars.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Educació ja ha publicat la llista definitiva dels centres que s'adhereixen al Pla Voluntari de Lliure Elecció de Llengua per al curs 2025-2026. Finalment són un total de 19, tots de la concertada, i són 8 més que el curs passat.
La gran majoria, un total de 16, són centres de Mallorca i la resta, 3, escoles d'Eivissa. Entre els centres nous que l'any passat no varen participar en el Pla Pilot de Llengua hi ha el Col·legi Balmes de Palma i el de Sarreal d'Eivissa. Cap centre de Menorca ni de Formentera s'hi ha adherit. En la resolució, la Conselleria d'Educació exposa que el català ha de ser la llengua d'ensenyament i aprenentatge emprada com a mínim en la meitat de l'horari escolar per garantir l'assoliment dels objectius de normalització lingüística.
I el sindicat educatiu SIAU adverteix que votaran que no a la comissió paritària per decidir si el mestre de Son Sardina, Miquel Roldán, s'ha de sotmetre obligatòriament a una avaluació psicològica, una avaluació que seria determinant per apartar-lo del contacte amb menors a classe.
El sindicat independent autònom i unitari lamenta que la conselleria no tingui cap pla B. Segons SIAU, l'administració trasllada als sindicats la presa de decisions sobre aquest cas i mantenen que el seu compromís és amb els treballadors i en la presumpció d'innocència. Recorden que la condemna de Roldán no es ferma perquè ell l'ha recorregut i ha recorregut en contra i obliga i obligar-lo a passar una avaluació psiquiàtrica pot suposar un precedent perillós per als docents.
Recordem que el mes de febrer, quan es va reunir la mesa, varen votar tots els sindicats en contra, ara però hi podria haver un resultat diferent.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, Airbnb es compromet a eliminar tots els anuncis d'allotjament turístic il·legal de Mallorca, Menorca i Formentera a banda dia 15 d'octubre.
Això després que Eivissa sigui el primer territori de tot l'estat a eliminar els anuncis de tots els pisos i cases d'Airbnb que no tenen un número de llicència. És l'anunci que ha fet avui la presidenta del govern, Marga Proens, després de reunir-se a la mesa de lluita contra l'intrusisme.
Eivissa, una vegada més, marca el camí, i ho deim amb orgull i amb agraïment, president, i ara aquesta lluita sense contemplacions contra l'oferta il·legal ha de donar també el seu fruit a les altres illes.
A Eivissa, des del juliol de l'any passat, s'han eliminat més de 2.800 anuncis no arreglats, un total de 14.500 places turístiques.
Segons la representant d'Airbnb, Sara Rodríguez, Balears serviran d'exemple per actuar a la resta del territori espanyol.
Durante meses nosotros hemos hecho muchísimos esfuerzos en trabajar con estas autoridades, en entender cuál es la normativa aplicable, en trabajar también con los anfitriones por nuestro lado, en educar en la necesidad de los diferentes registros y las normativas aplicables.
I en surt a la platja d'en Bossa per un incendi en una zona d'assentament d'infrahabitatges a Eivissa.
17 persones han estat desallotjades. El foc s'ha declarat a les 4 de l'hora baixa i ha cremat mitja hectàrea de pinar, matoll i ullastre. Hi han intervingut mitjans terrestres i aeris i ja està controlat.
I Ciutadella ha patit aquest dies problemes de pressió d'aigua, un fet que ha causat una allau de queixes del veí del municipi perquè l'Ajuntament no els havia notificat.
Al barri de Sa Quintana, els veïnats diuen que fins i tot han tingut problemes per dutxar-se i que només tenien un fil d'aigua per fer les tasques domèstiques. L'equip de govern, però, diu que la situació ja està normalitzada. És Miquel Ametller, regidor de Ciutadella.
La població no ho sabia, ha estat un fallo. No dir-ho, però, tot d'una, ratllant amb els tècnics, també trobàvem que no afectaria d'aquesta manera. El que passa és que han trobat coses malament que han fet que hi hagi aquesta mancança.
I el fiscal general de l'Estat autoritza investigar els crims d'Israel a Gaza.
Álvaro García Ortiz apunta violacions del Codi Penal que serien constitutives de genocidi i delictes de lesa humanitat. Les Nacions Unides calcula que en només 48 hores, 40.000 persones de la ciutat de Gaza han fugit cap al sud de la franja.
A la següent mitja hora de l'informatiu serem en directe a la zona de Portopí, a Palma, on hi ha una concentració de protesta contra els atacs d'Israel a Gaza. També serem en directe l'Auditorium de Palma, on l'expresident del govern Felipe González i l'advocat Miquel Roca, que va participar en la redacció de la Constitució, han pres part avui a hora baixa en un col·loqui amb motiu del 40è aniversari de l'adhesió d'Espanya a la Unió Europea. Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Gabriel Forteza.
Esports que, Gavi, començant parlant del Reial Mallorca, que ha tornat avui als entrenaments per començar a preparar el partit de diumenge.
L'Atlètic de Madrid, que visitarà Somos diumenge a les 4 i quart, ho farà després de la derrota d'ahir a la primera jornada de Champions, mentre que el Mallorca ha tornat avui a la feina després de la jornada de descans amb l'objectiu de sumar contra el conjunt madrileny la primera victòria del curs. Fora del grup han quedat Llebrés i Cumbula amb problemes musculars. Això mentre la direcció del Mallorca demana tranquil·litat, tot i que el mal començament de temporada i l'ambient viscut al voltant de la polèmica amb Dani Rodríguez. Ahir el cap de negocis i el director esportiu Alfonso Díaz i Pablo Ortells varen assistir a la inauguració de la penya mallorquinista Esbrollador d'Esporles. Allà, Alfonso va demanar unió entre afició i club per poder sumar el primer més 3 de la temporada diumenge a Somos.
Hemos empezado la temporada seguramente no como queríamos, pero yo creo que el equipo está bien, está convencido. Hemos dado la cara en los encuentros, los resultados no son los que deseábamos y por supuesto que el partido que viene ahora el domingo contra Atlético Madrid pues es importante, ¿no? Otros 3 puntos, jugamos en casa y bueno, y ahí la importancia de la afición, ¿no? De que estemos unidos, que estemos juntos, que queremos el campo y que apretemos mucho al rival y animemos a los nuestros.
De la seva banda, Pablo Ortells va voler deixar clar que l'entrenador és el primer que està treballant per canviar la dinàmica.
Jo crec que Yagoba és un tio amb personalitat, jo crec que és el primer que sap com canviar-li la situació i donar-li la volta, i jo el veig amb moltes ganes, amb molta il·lusió de fer les coses bé i ja pensar en el pròxim partit.
I un apunt més en clau mallorquinista, perquè Jan Virgili ha estat convocat per jugar al Mundial Sub-20 que es disputarà a Xile a partir de dia 27 de setembre. Per tant, el duel contra l'Atlètic de Madrid serà el darrer en què el futbolista català estarà disponible per a Yagoba Arrasate abans de concentrar-se en la selecció. Es podria perdre fins a 4 partits de Lliga si Espanya arriba a la final. Dit això, el Mundial Sub-20 no és data FIFA i el Mallorca podria negociar amb el jugador i la selecció, la federació, que quedi a l'illa per continuar la seva adaptació amb minuts a l'equip. I com deien, l'Atlètic de Madrid arribarà a Palma després de perdre el partit de la primera jornada de la Champions. El conjunt matalasser va caure per 3-2 al camp del Liverpool. Els del Cholo Simeone perdien per 2-0 als 6 minuts per 2 gols de Llorente empataren el partit. Després, en el minut 92, Van Dijk marcava el gol de la victòria dels anglesos. El tècnic, Diego Simeone, va ser expulsat. El sentim.
No es fácil estar en el lugar donde estamos y recibir insultos todo el partido. Vino el gol de ellos, vino el tercer gol, me giré, cuando me giré continuaban los insultos con gesto y bueno, soy una persona. El rival con la necesidad de ir a buscar el partido fue, tuvo un córner, 2 córners, 3 córners y la verdad que terminó siendo un golazo.
Avui serà el torn del debut del Barça. Els catalans jugaran a les 9 del vespre al camp del Newcastle. Lamine Yamal es baixa per lesió i torna a la llista Frenkie de Jong. Sentim l'entrenador dels blaugranes Hansi Flick.
We know that Lamine is not playing today.
Sabem que Lamine no jugarà avui i pot ser tampoc diumenge. No ho sabem, hem d'esperar, però som un equip fort i també som forts en aquesta posició.
Més futbol. La segona federació aquest cap de setmana arriba el primer derbi balear. Diumenge a les 12 del matí, la Societat Esportiva Eivissa rebrà el Porreres en el primer partit entre dos representants balears de la categoria. El primer derbi balear arriba en la tercera jornada i ho fa amb els eivissencs en 3 punts després d'una victòria i una derrota i amb un Porreres que té un punt després d'empatar diumenge passat. Sentim el jugador de la Societat Esportiva Eivissa, Diego Jiménez, i el del Porreres, Jorge García.
Sí, sabemos que es una categoría que es muy igualada, que todos los partidos se decantan en detalles y bueno, pues nos dio la verdad que mucha moral conseguir esos 3 primeros puntos y como te digo, pues ya preparando el partido de este fin de semana, muy importante para nosotros tratar de sacar otros 3 puntos aquí en casa y ir haciéndonos fuertes poco a poco.
Sabemos que es un buen equipo, sabemos que si conseguimos la victoria pues le pasamos y al final pues eso es importante. Confiamos en nuestro trabajo, nuestro bloque y las ideas del míster que nos está transmitiendo y vamos a intentar conseguir los 3 puntos.
D'altra banda, el Formentera ha quedat eliminat de la Copa Federació després de perdre ahir per un contundent 6-1 al camp de l'Atlètic Lleida i diu adeu a la possibilitat de disputar la Copa del Rei. Anem amb el bàsquet. L'Estia Menorca va jugar ahir un partit de pretemporada ben especial. Vintalfa va acollir ahir el que es va denominar com a partit empàtic. El conjunt menorquí va jugar contra el Castell de la Lliga EVA en un enfrontament dirigit a persones amb autisme. El resultat, victòria de l'Estia per 99 a 64, va ser el menys important. La iniciativa va reunir a més de 300 persones al pavelló Menorca i va permetre als assistents viure per primera vegada un esdeveniment esportiu d'aquest nivell, en el qual es va intentar minimitzar l'impacte acústic i visual. Jesús Carreras és el president de l'Associació del Trastorn de l'Espectre Autista de Menorca. El sentim.
Tenen hipersensibilitat sensorial. El tema de renous i llums estridents i això, els hi costa. Hi havia persones que no havien anat mai a un partit i famílies que no havien pogut anar mai juntes a veure un partit de bàsquet. Per als petitons hi havia molta il·lusió. El seu primer partit, per tant, agraïm molt a la CST Menorca és aquesta diferència que hem tingut amb nosaltres, que ens han deixat venir i podem disfrutar amb les famílies de so.
Per cert, afegim una notícia de darrere al món del bàsquet. Balear, perquè la Federació Espanyola ha acceptat l'intercanvi de la segona jornada de Lliga a la primera FEB i el partit entre FIBU i Palma i Estia Menorca, que s'havia de jugar a Somos a la primera volta, se jugarà a Menorca. I en futbol sala, aquesta setmana ha començat la Copa del Rei, una de les sis competicions que afrontarà el Palma Futsal aquesta temporada, però avui no xerrant del vigent campió d'Europa, perquè el que disputa aquesta setmana és la primera fase en la qual participarà un equip balear, el Club Esportiu Eivissa Futbol Sala. Els eivissancs, que juguen a la tercera divisió, afrontaran avui, a les 19:45, al pavelló Esviver d'Eivissa, la primera ronda de la competició copera. Ho faran contra el Club Natació Sabadell Futbol Sala. Sentim l'entrenador del conjunt eivissanc, Daniel González.
Pues un rival que es de categoría superior, uno de los favoritos al ascenso a segunda división, con mucha tradición, muchos jugadores de calidad, quizá unas individuales de las más determinantes dentro de la categoría y que en la que tenemos que dar el 120% si queremos por lo menos competir.
El partit comença d'aquí 5 minuts. I acabam amb dos apunts del Palma Futsal. D'una banda, el club mallorquí demanarà ser la seu de la Supercopa d'Espanya entre el 3 i el 4 de gener, i d'altra banda, cerca pista per poder disputar el partit de la jornada 5 de Lliga, que s'ha de jugar el pròxim 3 d'octubre contra el Peníscola. Es preveu que Somos encara no estarà a punt, perquè recordem que aquest dia s'ha aixecat la pista per millores de les instal·lacions i el Palma cerca alternativa en cas de no disposar del Palau de Somos.
Gràcies, Gavi. 20 minuts per arribar a les 8, una petita aturada i tot d'un anam en directe cap a l'Auditorium de Palma.
Vols emprendre? Viu l'Emprend Day organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Orga i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeymallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Empren.
Vine a celebrar la Jornada de Mobilitat Sostenible del Consell de Mallorca. Aquest dissabte 20 de setembre, de 10 a 14 hores, jocs infantils i castells inflables, exposició de vehicles elèctrics, una exhibició dels bombers de Mallorca i un circuit de seguretat vial. Així que no oblidis dur la teva bicicleta. T'esperam a General Riera 111 i 113 a la Jornada de Mobilitat Sostenible del Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
I 42 minuts, l'expresident del govern Felipe González i l'advocat Miquel Roca, que va participar a la redacció de la Constitució, han pres part avui a hora baixa d'un col·loqui a Palma amb motiu del 40 aniversari de l'adhesió d'Espanya a la Unió Europea. Ha estat a l'Auditorium de Palma i hi ha Neus López. Neus, bon vespre.
Bon vespre. La situació a Gaza, el comportament vergonyós del govern israelià, com els autòcrates volen comandar el món davant la pèrdua de poder d'Europa. Aquests han estat alguns dels eixos principals de la conversa que han mantingut l'expresident del govern espanyol, Felipe González, i l'advocat i un dels pares de la Constitució, Miquel Roca, que han demanat que Europa s'aixequi i que mostri la seva fortalesa. Ho han fet entre els aplaudiments de la gent congregada a la Sala Magna de l'Auditori de Palma també han demanat això, un moviment europeu. Han recordat el 40 aniversari de la adhesió quan deu d'Espanya a Europa. Tots dos diuen que això ara queda molt en fora i que el que s'ha de fer és un projecte fort, enfortir Europa. També, com dèiem, se n'ha parlat de Gaza i d'Israel. Diu Felipe González que Israel no es pot permetre perdre el suport de l'opinió pública. També ha dit paraules textuals. Li cau la cara de vergonya en veure com el ministre israelià de Finances ha dit a les darreres hores que es repartirà en Gaza amb els Estats Units i que especularan amb el territori. Ara bé, tampoc no es entén, diu, es demana com no se li han demanat a Hamas que alliberi els hostatges. I s'ha referit a les paraules de la vicepresidenta del govern, Yolanda Díaz, el passat mes de maig, que va dir que Palestina seria lliure des del riu fins a la mar. L'escoltam.
De pronto una señora que está de vicepresidenta del gobierno, con mucho respeto, que se le ocurrió decir esta historia desde el río, se ha acordado muy bien de nombrar sí. El río, hasta el mar, todo es Palestina, viva Palestina. O sea, no cabe Israel. Es exactamente lo mismo que dicen los radicales ultras israelíes. Todo esa Palestina es para ellos.
Miquel Roca també ha demanat una posició ferma i clara d'Europa envers Gaza.
Que Europa tiene que tener una posición propia y contundente, porque lo que no vale, con toda sinceridad, son debates jurídicos sobre la naturaleza del exterminio, es decir, si es genocidio, crimen contra la humanidad, me parece esto muy interesante en su momento, pero el problema es de que ahí se masacra a toda una población civil y Europa dice, hemos de estudiar, hombre, no.
Combatre les amenaces dels Estats Units, de Trump, de la Rússia, de Putin i de la Xina, deixant Penny prendre decisions, alçar la veu i mostrar una Europa forta per no perdre progrés i dignitat. Espanya i Europa han de fer l'ull viu perquè són forts. Aquestes han estat les reivindicacions, com dèiem, de l'expresident del govern espanyol, Felipe González, i el pare de la Constitució espanyola i advocat i expolític de Convergència i Unió, Miquel Roca. Escoltam, González.
Hemos comprometido una parte importante de nuestra vida en la construcción europea. Vemos con exasperación cuáles son los comportamientos ante gente que es tan arbitraria y tan abusiva con Europa como Donald Trump. O gente que trata de hacer su juego de otra manera como la China de Xi Jinping. O gente como Putin y los hijos de Putin, que no hay que olvidar, que tiene unos pocos por el mundo.
Ara es fa el col·loqui recordant Fèlix Pons, 1942-2010, aquí a la Sala Magna de l'Auditori de Palma. S'estan recordant anècdotes i moments especials del polític mallorquí del PSOE, Fèlix Pons, que recordant va ser expresident del Congrés i ministre també del govern espanyol. De tant en tant se senten aplaudiments recordant la seva memòria aquí a l'acte organitzat pel govern i el moviment europeu.
Gràcies, Neus. Anem ara amb la darrera hora a la ciutat de Gaza. Les Nacions Unides calcula que en només 48 hores 40.000 persones de la ciutat de Gaza han fugit cap al sud de la franja. Avui, tercer dia de l'ofensiva terrestre de l'exèrcit israelià, es calcula que hi ha 90 persones assassinades. A mi d'aquesta massacre, la Fiscalia Espanyola ha anunciat que investigarà els crims i les violacions dels drets humans d'Israel a Gaza. Ho ha autoritzat el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, apunta violació del Codi Penal que serien constitutives de genocidi i delictes de lesa humanitat.
El Ministeri Fiscal ha ordenat un equip conjunt que estarà integrat per la fiscal de Drets Humans i Memòria Democràtica, Dolores Delgado, i pel cap de la Fiscalia, l'Audiència Nacional, Jesús Alonso. L'equip presentarà les seves conclusions al Tribunal Penal Internacional, òrgan que ja manté processos oberts contra l'estat israelià. És una investigació similar a la que va posar en marxa la justícia espanyola per investigar els crims de guerra de Rússia a Ucraïna.
D'altra banda, l'exèrcit d'Israel ha començat a realitzar realitzar atacs contra objectius militars de Hezbollah al sud del Líban, poc després de demanar l'evacuació de 3 pobles d'aquesta zona.
Tot i que Israel i el grup xiïta varen acordar un alto el foc al Líban, que va entrar en vigor el 27 de novembre de l'any passat, els atacs israelians contra el sud del país s'han continuat produint durant aquests últims mesos.
Per cert, que el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha confirmat que el Consell de Ministres aprovarà dimarts que ve l'embargament d'armes a Israel. I 200 persones convocades per la plataforma Mallorca per Palestina s'han concentrat davant el consolat dels Estats Units a Palma, avui hora baixa. Denuncien que sense la intervenció d'aquest país no seria possible el genocidi a Gaza. Ha seguit aquesta concentració el nostre company Toni Sastre. Toni, bon vespre. Quin ha estat l'ambient?
Bon vespre, Ida. Continua a hores d'ara aquesta manifestació, com podeu sentir, amb un ambient reivindicatiu de protesta aquí al carrer número 8 del carrer Porto Pi de Palma, que és on està ubicada la seu del Consolat dels Estats Units, just de vora del pont de Paraires esbocat fa uns mesos. Durant la concentració, els manifestants han desplegat una pancarta amb el lema Israel, stop genocidi, i han cantat consignes com no és una guerra, és un genocidi, Israel assassina, Trump patrocina, i si toquen a Israel, ens toquen a nosaltres. Els organitzadors de la concentració han llegit primer un manifest i també han fet una cacerolada, com podeu escoltar. Asseguren que ho fan per fer pressió per aturar el genocidi a Gaza i per mostrar el seu suport a la flotilla que viatja cap a Palestina per obrir un corredor humanitari. Escoltam algun dels manifestants.
No queda més remei que donar suport a una situació que fa massa temps que s'està allargant i que hauria d'haver aturat molt abans.
Aquest genocidi s'ha d'aturar. S'hauria d'haver aturat fa molt, molt d'anys aquesta situació. I realment ara ja s'ha d'aturar. Està morint moltíssima gent d'una forma molt, molt cruel.
Hem de donar veu a Palestina. Hem de condemnar el genocidi d'Israel. I hem de condemnar en Trump, que els està apoyant.
A més, avui de setembre és una jornada especialment significativa. Es compleix un any d'ençà que l'Assemblea General de l'ONU aprovés una resolució que exigia a Israel abandonar els territoris palestins ocupats. Joana Maria Fiol, que és la coordinadora de Pobles de Marxes per Palestina, ha criticat que aquesta resolució no s'hagi complit.
Totes les expectatives més negatives que se podrien esperar s'estan complint una a una, i és la fase final, és el termini de tota una població davant la mirada del món i que està impassible en quant als organismes i les entitats que ho podrien aturar. Per tant, la ciutadania no podem viure amb aquest malestar a dincar nostre, necessitant sortir al carrer.
En relació a l'embargament d'armes a Israel per part del govern central i l'increment del pressupost per l'ajuda humanitària a Palestina, Fiol pensa que són mesures que arriben tard, però agraeix que per fi arribi.
Gràcies, Toni. De fet, les 42 embarcacions que formen part de la Global Sumo Flotilla ja han arribat a Sicília, procedent d'Espanya, Itàlia i el Magreb, abans de continuar la seva travessia. La Guàrdia Civil conclou que els 8 àudios de Koldo García són autèntics i que no varen ser manipulats.
Els agents no hi han identificat traces que evidenciïn alteracions, manipulacions o comportaments anòmals en les 8 gravacions que l'exassessor del ministre José Luis Ábalos va realitzar entre l'any 2019 i el 2023. Uns àudios que varen ser l'origen de la investigació a l'exdirigent socialista Santos Cerdán. És una de les conclusions que figuren en l'informe que la Guàrdia Civil ha remès al Tribunal Suprem. La defensa de Santos Cerdán apunta, però, que en 3 de les 4 gravacions analitzades no s'ha culminat el procés de recerca.
El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que Putin li ha fallat en la gestió del conflicte a Ucraïna.
The US has done 7 of them.
Trump assegura que el seu país ha acabat amb 7 guerres i que, per contra, a causa de la seva relació amb el mandatari rus, esperava una ràpida resolució del conflicte i no ha estat així. Són declaracions del president dels Estats Units durant la seva visita oficial al Regne Unit.
Trump també ha recordat Charlie Kirk, el líder polític de la ultradreta americana, assassinat la passada setmana. En la roda de premsa, en Keir Starmer, primer ministre britànic, Donald Trump ha dit que creia que Kirk algun dia arribaria a ser president i que va ser assassinat de manera atroç.
I Trump també ha deslligat la cancel·lació del programa del còmic Jimmy Kimmel a la cadena ABC d'un possible conflicte sobre llibertat d'expressió i ha assegurat que hauria d'haver estat acomiadat des de fa molt de temps.
Trump ha dit que Kimmel ha estat acomiadat per les seves males audiències i per la manca de talent, ha dit en relació a uns comentaris que va fer sobre l'activista ultradretà Charlie Kirk. El president ha declarat que Kimmel va dir coses horribles sobre un gran home i ha celebrat la cancel·lació del seu programa.
També s'ha parlat de la situació a Gaza que Starmer ha qualificat d'intolerable.
Els hostatges fa molt de temps que són captius, moltíssim de temps, ha dit, i han de ser alliberats i l'ajuda ha d'entrar a Gaza amb celeritat.
But we're also united in the pursuit of peace.
Hem de fer feina de manera conjunta a l'Orient Mitjà per acabar amb aquesta catàstrofe humanitària i assolir la pau entre palestins i israelians, han estat les paraules del mandatari. Trump i Starmer també han intercanviat parers sobre la inversió tecnològica, la reducció dels aranzels sobre l'acer i han segellat acords per més de 10.000 milions de dòlars. Ahir, hora baixa, el president i la primera dama varen ser els protagonistes del sopar de gala al castell de Windsor, on el rei Carles III i Trump varen intercanviar lloances.
I més de 140 persones han estat detingudes i 3 han resultat ferides en les protestes massives i vagues que s'han celebrat avui a França en resposta de les retallades pressupostàries per part del govern. Unes protestes en què 8 policies també han resultat ferits.
Més de 250 manifestacions han recorregut el País Gal per exigir la retirada del projecte de pressupostos plantejats per l'anterior govern de Bayrou i que comportaria retallades econòmiques en serveis socials. El ministre de l'Interior ha denunciat intents de bloquejos i sabotatges.
6 minuts per arribar a les 8, obrim plana cultural.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
El Teatre del Mar reobre portes passat l'estiu i ho fa amb la nova temporada de tardor que manté el compromís social amb la barriada Marca de la Casa i també s'amplia el nombre de propostes escèniques i ho fa gràcies a la Unió en Producció de Ferro, Sandra Martínez.
És una entesa que ha permès ampliar fins a 11 els espectacles que s'oferiran a l'escenari d'Esmolinar des d'ara i fins que acabi l'any. Explica Carles Molinet, el seu director, que aquest encontre ha estat molt beneficiós.
No és un secret, i crec que ho podem dir, que en Producció de Ferro hem començat a treballar en projectes nous, més enllà dels projectes que ja la Fundació Teatre del Mar duia a terme de forma regular, i això, aquesta conjunció de forces cap a un objectiu comú, fa que incorporem a la programació noves línies de treball.
Noves línies com les que faran que es pugui veure al Teatre del Mar l'arquitecte de Pep Ramon Cerdà. És l'obra triada en la primera convocatòria de suport a la creació escènica del Festival de la Paraula que impulsa Produccions de Ferro. És una primera passa, però n'hi haurà moltes més. És la seva portaveu, Cristina Bugallo.
Té un objectiu principal, que és donar servei en el sector d'arts escèniques de les Balears perquè trobin aquí un espai on desenvolupar els seus projectes, un espai on trobar aixopluc, podríem dir també, i per nosaltres estem molt agraïts i molt satisfets i molt esperançats en tot el que pugui arribar d'aquesta col·laboració.
La temporada es posa en marxa aquest cap de setmana amb Nuestros Muertos. És una proposta que arriba des de Madrid i que, adverteix Molinet, no és fàcil.
És un espectacle dur perquè tracta d'una entrevista, una trobada entre una mare i l'assassí del seu fill. Això dona lloc, evidentment, a una conversa que obri un munt de debats ètics i emocionals de com tractar la violència i la postviolència entre humans.
Oriol Grau, Sergi Mateu, però també la música de Daniel Higiénico, de festa pels seus 35 anys, i també la de Mariona Fortesa.
Faig periodisme musical i teatral, no? Es tracta d'explicar una història amb la paraula i la música per desvetllar una història encara poc coneguda avui en dia, que és la presència a l'edat mitjana de dones trobadores, de les anomenades trobairits.
Tota la informació sobre aquesta nova temporada al teatredelmar.com. Thank you.
La galeria d'art Parra i Romero ha duit a Eivissa l'obra de la reputada fotògrafa alemanya Vera Luther. De fet, és la primera exposició individual que l'artista ofereix a tot Espanya, Enric Fernández.
Vera Luther està present als principals museus internacionals com el MoMA de Nova York, ciutat on resideix. També a la Tate Modern Gallery de Londres, als museus Guggenheim o al Reina Sofia. A Eivissa s'exposen una selecció de fotografies en què l'artista empra la tècnica de la cambra obscura, com explica el propietari de la galeria, Guillermo Romero.
Ella lo que hace es construir una habitación donde con solamente un agujerito es donde pasa la luz y esa luz proyecta el paisaje invertido en lo que es el papel de fotografía en el que va impreso la obra.
Aquesta és una de les primeres tècniques que es van fer servir en fotografia.
Lo que hace la cámara oscura es proyectar el negativo del exterior y son muchas horas de exposición de luz.
Són peces úniques. L'artista pot dedicar entre 10 hores i 3 dies a crear-ne una. És de nou Romero.
Grecia, tenemos Venecia y Nueva York. En esta exposición lo que hace es pedir permisos específicos, construir estas gigantes cámaras oscuras y de ahí luego pues cada foto tiene que testear muchísimo por dónde entra la luz, las horas de luz del día.
Fins l'11 d'octubre hi ha temps per descobrir l'obra de Luther a la galeria Parra i Romero de Santa Gertrudis.
Llego tarde, ya lo sé. Tantos pensamientos no me dejan ver.
Així sona Llego Tarde, és el debut de la periodista d'aquesta casa, Laura Marcos, en el món de la música, enregistrat a Mallorca. En reconeguts músics d'estudi, s'estrena a totes les plataformes amb el nom artístic de Laura Cross.
En aquest primer single, jugo amb el missatge literal i el metafòric d'arribar tard, perquè vull transmetre que l'important per a mi és no arribar tard a les decisions importants, a la vida, a sentir-me en pau amb mi mateixa. I en aquest sentit, també és una manera d'aturar-me, la cançó, i dir basta a les persones i a les situacions que em limiten, que coarten la meva llibertat.
Són les 8, moment de resumir els temes més destacats d'aquest dijous, 18 de setembre, en què Airbnb s'ha compromès a eliminar tots els anuncis d'allotjament turístic il·legals de Mallorca, Menorca i Formentera a banda dia 15 d'octubre. Aina Riera.
Això després que Eivissa sigui el primer territori de tot l'estat a eliminar els anuncis de tots els pisos i cases d'Airbnb que no tenen un número de llicències. L'anunci que ha fet avui la presidenta del govern, Marga Provenç, després de reunir-se a la mesa de lluita contra l'intrusisme.
A Eivissa, una vegada més, marca el camí, i ho deim amb orgull i amb agraïment, president, i ara aquesta lluita, sense contemplacions contra l'oferta il·legal, ha de donar també el seu fruit a les altres illes.
A Eivissa, des de juliol de l'any passat, s'han eliminat més de 2.800 anuncis no reglats, un total de 14.500 places turístiques.
Segons la representant d'Airbnb, Sara Rodríguez, Balears serviran d'exemple per actuar la resta del territori espanyol.
Durante meses nosotros hemos hecho muchísimos esfuerzos en trabajar con estas autoridades, en entender cuál es la normativa aplicable, en trabajar también con los anfitriones por nuestro lado, en educar en la necesidad de los diferentes registros y las normativas aplicables.
I el govern central invertirà 13.000 milions d'euros en els aeroports espanyols entre els anys 2027 i 2031.
A les Balears es preveu inversions mínimes per adequar els controls de seguretat a Eivissa i Menorca, així com els de passaports per als passatgers que venguin de fora de la Unió Europea. En el cas de Son Bonet, segons fonts del govern central, sí que s'ha reservat una partida per millorar la urbanització, els accessos al camp de vol, la plataforma i les tanques perimetrals.
Ciutadella ha patit problemes de pressió d'aigua en els darrers dies, un fet que ha causat una allau de queixes dels veïns del municipi perquè l'Ajuntament no ho havia notificat.
El barri de Sa Quintana, els veïns diuen que fins i tot han tingut problemes per dutxar-se i que només tenien un fil d'aigua per fer les tasques domèstiques. Des de l'equip de govern, però, diuen que la situació ja està normalitzada. És Miquel Ametller, regidor de Ciutadella.
La població no ho sabia, ha estat un fallo. No dir-ho, però, tot d'una, ratllant amb els tenis, també trobàvem que no afectaria d'aquesta manera. El que passa que han trobat coses malament que han fet que hi hagi aquesta mancança.
I unes 200 persones convocades per la plataforma Mallorca per Palestina s'han concentrat avui hora baixa davant el Consolat dels Estats Units a Palma. Denuncien que sense la intervenció d'aquest país no seria possible el genocidi a Gaza.
No queda més remei que donar suport a una situació que fa massa temps que s'està allargant i que hauria d'haver aturat molt abans.
Està morint moltíssima gent d'una forma molt, molt cruel.
Per cert que el fiscal general de l'Estat ha autoritzat investigar els crims d'Israel a Gaza.
Álvaro García Ortiz apunta violacions del Codi Penal que serien constitutives de genocidi i delictes de lesa humanitat. Les Nacions Unides calcula que en només 48 hores 40.000 persones de la ciutat de Gaza han fugit cap al sud de la franja.
I combatre les amenaces dels Estats Units de Donald Trump, de la Rússia de Putin i de la Xina de Xi Jinping i prendre decisions, alçar la veu i mostrar una Europa forta per no perdre el progrés i la dignitat d'Espanya.
És el que han reivindicat l'expresident del govern espanyol Felipe González i un dels redactors de la Constitució espanyola, advocat i expolític de Convergència i Unió, Miquel Roca, a l'Auditorium de Palma, on han recordat el 40 aniversari de l'adhesió d'Espanya a Europa. Tots dos diuen que aquesta adhesió queda lluny i que ara Europa és el projecte d'Espanya.
Hemos comprometido una parte importante de nuestra vida en la construcción europea. Vemos con exasperación cuáles son los comportamientos ante gente que es tan arbitraria y tan abusiva con Europa como Donald Trump.
En las paraules...